Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 3:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 3:15 de la nit, a Ràdio Estel. Del 5 al 8 de maig, vine a Fàtima amb el Club Més Amics. Un peregrinatge irrepetible en el qual coneixerem alguns dels llocs sants de la ciutat de Fàtima. Descobrirem el seu santuari, podrem viure la processó de les espelmes, visitarem la casa dels pastorets i molt més. Del 5 al 8 de maig, peregrinatge a Fàtima amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
He substituït la vida per la nostàlgia.
Baltasar Porcel, Sol Negre, 1961.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Sigueu benvinguts al primer programa al Campanar d'aquest any 2018. Us desitgem a tots un bon any i que estigui ple de bones i esperançadores notícies. Com sempre, en començar, us saludem els qui fem possible aquest programa, editat des del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona, en Santi Grimau, el control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla ara mateix, Anna Robert.
21 de gener.
Si al mes de gener hi ha una data significativa a l'Església de Tarragona, aquest és el dia 21, que aquest any, a més d'escaure's en diumenge, es representarà la Passió de Sant Fructuós. Serà la primera vegada que es representi coincidint amb el mateix dia i a la mateixa hora que van esdevenir els fets martirials. Aquesta representació, d'una durada aproximada d'una hora i quart, és una recreació històrica del martiri del bisbe Fructuós i els seus diaques Auguri i Eulogi, que van ser cremats vius a l'amfiteatre l'any 259 després de Crist, sota la persecució dels emperadors Valerià i Galié. Un espectacle on es combinen recreació històrica, bellesa coreogràfica i música en directe per l'Escola Cantorum dels Amics de la Catedral de Tarragona. D'aquesta representació en parlarem avui a l'espai de l'entrevista amb el director d'aquesta obra i un dels actors qui dona vida al bisbe Fructuós. Serà això d'aquí una estona. I a més d'aquest espectacle, el dia 21 de gener hi haurà, com és tradicional, la missa pontifical a la catedral a les 6 de la tarda. Canviem ara de qüestió per escoltar el missatge als quatre vents de l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol, per aquest diumenge, dia 14 de gener, dia en què se celebra la Jornada Mundial de l'Emigrant i el Refugiat. L'arquebisbe es fa ressò de les paraules del papa Francesc per aquesta jornada, com també d'algunes xifres força preocupants pel que fa als emigrants i refugiats.
Déu vos guard. Les dades que se'ns ofereixen de persones emigrants i refugiades són cada vegada més preocupants. L'ONU informa que al món hi ha uns 224 milions d'emigrants, que el país amb més sortida de població és l'Índia, amb 16 milions, que s'han anat, mentre que la nació que acull més immigrants és els Estats Units, amb uns 47 milions. Distingir entre immigrants i refugiats no sempre és fàcil. En els últims anys n'han sortit de Síria, fugint de la guerra, 5 milions, acollits en la seva major part a Turquia, al Líban, Jordània i alguns països europeus com Alemanya. Això són xifres, però no podem oblidar que al darrere hi ha persones. El Papa Francesc ho repeteix amb paraules i gestos des de l'inici del seu pontificat, quan va escollir l'illa de Lampedusa per al seu primer desplaçament. Va voler denunciar amb això les quantioses morts en l'intent de molts africans d'arribar a les costes europees, situació que ha convertit el Mediterrani en un gran cementiri. També el sentit de solidaritat cap als emigrants i refugiats ha motivat altres viatges del Papa, com els realitzats a Grècia, Lesbos, Jordània, Turquia, Birmània, Bangladesh. En tots ells ha posat en relleu la necessitat d'una acollida solidària i fraternal a persones que arriben de lluny a la recerca de millors condicions de vida o per salvar-se de la violència que assola els seus països. En un missatge escrit en ocasió de la Jornada Mundial de l'Emigrant i el Refugiat, que se celebra aquest diumenge 14 de gener, el Papa apel·la a la sol·licitud de l'Església envers els emigrants, desplaçats, refugiats i víctimes del tràfic de persones. Diu: cada foraster que truque a la nostra porta és una ocasió d'encontre amb Jesucrist, que s'identifique amb l'estranger acollit o rebutjat en qualsevol època de la història. A cada ésser humà que es veu obligat a deixar la seva pàtria a la recerca d'un futur millor, el Senyor el confia a l'amor maternal de l'Església. Aquesta sol·licitud ha de concretar-se en cada etapa de l'experiència migratòria, des de la sortida i al llarg del viatge, des de l'arribada fins a la tornada. És una gran responsabilitat que l'Església vol compartir amb tots els creients i amb tots els homes i dones de bona voluntat. Fins aquí les paraules del Papa Francesc. I afirme també que la nostra resposta comuna es podria articular al voltant de quatre verbs: acollir, protegir, promoure i integrar. Ja són paraules nostres, són termes fàcils de comprendre, però la nostra responsabilitat no és només entendre-ho, sinó sentir-nos implicats en cada persona que truque a casa nostra.
Escoltem ara l'Evangeli d'aquest diumenge segon durant l'any, que pertany al capítol 1 de l'Evangeli segons Sant Joan, versets del 35 al 42. Després, com cada setmana, escoltarem el comentari del biblista del nostre arquebisbat de Tarragona, mossèn Joan Magí.
L'endemà, Joan tornava a ser en el mateix lloc amb dos dels seus deixebles. I fixant la mirada en Jesús, que passava, va exclamar:
mireu l'anyell de Déu!
Quan aquells dos deixebles el sentiren parlar així, van seguir Jesús. Jesús es girà i, en veure que el seguien, els pregunta:
què busqueu?
Ells li digueren:
Rabí.
Que vol dir mestre.
On estàs?
Els respon:
veniu i ho veureu.
Ells hi anaren. Veieren on s'estava i es quedaren amb ell aquell dia. Eren cap a les 4 de la tarda. Un dels dos que havien sentit el que deia Joan i havien seguit Jesús era Andreu, el germà de Simó Pere. Andreu anà primer a trobar el seu germà Simó i li digué:
hem trobat el Messies.
Que vol dir ungit. I el va portar on era Jesús. Jesús, fixant en ell la mirada, li digué:
tu ets Simó, fill de Joan. Tu et diràs Cefas.
Que vol dir pedra.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 14 de gener ens trobem en el segon diumenge de durant l'any. El baptisme de Jesús ens ha donat l'Esperit Sant. Les nostres trobades a la llum de la paraula ens faciliten la descoberta dels dons que tenim i la possibilitat de compartir-los.
La nostra trobada de fe a la llum de la paraula és un do de presència de Jesús. I Jesús present activa la gràcia de Déu amb els dons que corresponen a cadascú. Ens veiem, parlem, ens escoltem, cantem i podem respondre amén.
El Fill de Déu, Jesucrist, anunciat i present entre nosaltres, no ha estat mai ara sí, ara no. En ell només hi ha el sí. En Jesucrist, totes les promeses de Déu han trobat un sí. Per això, gràcies a ell, diem amén.
El papa Francesc ens diu: vaig acceptar amb gust la comanda dels pares sinodals de redactar aquesta exhortació. En fer-ho, recullo la riquesa dels treballs del sínode. També he consultat diverses persones i procuro, a més, expressar les preocupacions que em mouen en aquest moment concret de l'obra evangelitzadora de l'Església. Són innombrables els temes relacionats amb l'evangelització en el món actual que podríem desenvolupar-se aquí. Però he renunciat a tractar detingudament aquestes múltiples qüestions que han de ser objecte d'estudi i d'acurat aprofundiment. Tampoc no crec que hagi d'esperar-se del magisteri papal una paraula definitiva o completa sobre totes les qüestions que afectin l'Església i el món. No és convenient que el papa reemplaci els episcopats locals en el discerniment de totes les problemàtiques que es plantegen als seus territoris. En aquest sentit, percebo la necessitat d'avançar en una saludable descentralització.
El text de l'Evangeli ens ofereix la trobada de Jesús amb els seus primers deixebles encaminats per Joan Baptista.
L'Evangeli de Joan ens presenta el Baptista en plena missió d'obrir camí vers Jesús, començant pels deixebles que ja ha preparat al seu costat. Com Elí feu amb Samuel. Nosaltres, reunits a la seva presència, passem de ser servents a ser amics, perquè ell ens continua dient: ja no us dic servents, perquè el servent no sap què fa el seu amo. A vosaltres us he dit amics, perquè us he fet conèixer tot allò que he sentit del meu pare.
El proper diumenge 21 de gener es representarà de nou la Passió de Sant Fructuós a l'Amfiteatre Romà de Tarragona. Es tracta d'una obra literària que transcriu en llenguatge teatral la Passió Fructuós i que són les actes martirials del bisbe Fructuós i els seus diaques Auguri i Eulogi cremats vius a l'Amfiteatre de Tarragona l'any 259 després de Crist. Avui en coneixem més detalls a l'espai de l'entrevista amb els nostres convidats. En tenim el director de l'Associació Cultural Sant Fructuós i autor d'aquesta obra, Andreu Muñoz, benvingut.
Moltes gràcies, bon dia.
I també ens acompanya un dels personatges, podem dir, més rellevants d'aquesta obra, qui dona vida al bisbe Fructuós, en Jesús Blanco. Benvingut.
Gràcies.
La Passió de Sant Fructuós torna a escena en un dia i en una hora molt significatius, no?
Molt significatius perquè estem realitzant justament aquesta representació el mateix dia i a la mateixa hora, un 21 de gener. Les actes, la Passió Fructuós, ens determinen molta precisió entre les 10 i les 11 del matí a l'hora quarta romana. I, per tant, doncs, podrem reviure aquests fets asseguts en el mateix espai on van asseure uns altres cristians i pagans el 21 de gener de l'any 259, a la mateixa hora. És a dir, penso que serà un moment molt màgic, realment.
I que mai s'havia fet.
I mai s'ha fet. És a dir, és la primera vegada dintre de tots els anys. Bé, i a més, com que és la primera representació que es fa a l'Amfiteatre de Tarragona, podem dir que és a nivell de la primera vegada que es fa en tota la seva història. Doncs es representa el 21 de gener d'aquest any, no? Després de 28 anys de representacions de l'Associació Cultural Sant Fructuós amb la col·laboració de l'Escola Cantorum dels Amics de la Catedral, recordem que sempre s'havia realitzat sobre el mes de juny i a la nit per unes condicions simplement climatològiques, perquè és molt més benigne el clima i per això se realitzava aquests dies. També l'any, per exemple, de les beatificacions es va fer a la Tàrraco Arena Plaça, que va ser una altra excepció. Fora d'això no s'havia fet mai. I ens havíem, doncs, una mica conjurat, no?, a fer aquest acte. Sempre teníem ganes de trobar el moment ideal per poder realitzar el mateix dia i a la mateixa hora, en unes altres condicions, en condicions diurnes. Donat que aquest any és diumenge, doncs se donen totes aquestes conjuncions possibles, de planetes per poder fer aquest moment tan especial.
La vigília de Sant Fructuós de l'any 1990 va ser la primera representació que es va fer a la Catedral de Tarragona. En quin moment es planteja adaptar el llenguatge teatral a aquestes actes?
Això va ser l'any 87, aproximadament. Jesús me corregirà, però jo diria que és l'any 87 quan ens plantegem per primera vegada fer aquesta transcripció teatral d'unes actes que ja sabem que és un text pràcticament literari i litúrgic, perquè estava fet i pensat per ser llegides aquestes actes en el moment que se celebraven les celebracions martirials. És de molt antic, això. Per tant, doncs, calia una readaptació a un llenguatge teatral si volíem transferir aquest patrimoni a la societat. Des d'aleshores, doncs, més o menys, amb una bianualitat, amb cicles variables, també, depèn dels esdeveniments, doncs, pràcticament s'ha anat representant sempre d'aquesta forma.
Quants actors formen part, entre músics, actors, quantes persones?
Jo calculo que prop de 300 persones. 300 persones, de manera voluntària, altruista, i per testimoniatge i amor al que es fa, no? I penso que dintre d'aquest conjunt de persones hi ha diversitat d'ideologies, de creences inclús, i tothom ens unim per una mateixa causa, no? Donar vida i recordar aquest exemple martirial de Fructuós vers els seus germans conciutadans de l'antiga Roma, no? De Tàrraco, és a dir, fora de connotacions polítiques i religioses inclús. Penso que això... Jo pensem sempre que Fructuós és un gran econòmic, no? Uneix voluntats i persones, que és el més important.
I suposo que en aquests de més de 25 anys de representació també hi ha hagut un relleu generacional.
Hi ha hagut un relleu generacional, sí, sí, molt important, eh? A més, clar, avui dia són més de 80 actors els que estan participant, i molts d'ells, jo diria pràcticament ja un ben bé 50%, ja oscil·len en edats ja de 18, 20, 25, 30 anys, no?, perquè ens entenguem. I ja aquest any, per exemple, ja es va produir en l'edició passada, però aquest any ja prenen un relleu important. Ja hi ha personatges que tradicionalment havien estat encarnats per actors de primera generació, d'aquells actors que fa 28 anys van iniciar aquesta representació teatral i que en aquests moments ja estan prenent aquest relleu. En aquest moment s'està produint una combinació entre els personatges, diguem-ne, parlats, els que tenen un major pes en aquest sentit, entre aquell actor més veterà que ens arriba de la primera fornada de la representació i aquestes noves incorporacions de gent jove, no? També l'associació s'ha dotat d'un grup de joves que, a més, té molta vitalitat, que, a més de la representació, doncs, fan altres activitats i que estan complementant, doncs, totes les nostres accions amb saba nova, inclús amb idees, amb ganes, i és de les grans il·lusions que tenim posades en l'associació, perquè això és el que pot garantir la continuïtat d'aquesta representació, que tècnica i humanament no és gens fàcil, exigeix molts esforços. 300 persones no és poca broma, és a dir, i després, doncs, les condicions, l'amfiteatre no és un espai pròpiament per la teatralització, el que passa que, clar, no es pot entendre la representació sense l'amfiteatre. Recordo les beatificacions que a la Tàrraco Arena Plaça vam crear una cosa molt espectacular, perquè ja tenies una pista que te permetia entrar una viga tota pastilla, és a dir, hi havia efectes importants. Però tothom ens ho deia, no? No té la màgia que té l'amfiteatre, és a dir, clar, que hi ha història de poder reviure-la en el mateix espai. 1.750 anys després és un luxe que poques ciutats en tot el Mediterrani tenen. De fet, el nostre amfiteatre, sempre ho hem dit, arqueològicament és un únicum. La superposició de basíliques, la continuïtat de culte martirial durant 20 segles, això no és una cosa que es vegi ni tan sols en el Coliseum de Roma. És a dir, fixeu-vos de què estem parlant, no? D'un patrimoni realment molt important dintre de la nostra ciutat.
I un dels actors més veterans entre aquests 300 és vostè, que li dona vida al bisbe Fructuós. No deu ser un repte fàcil, no?, posar-se a la seva pell.
No és, no és. I el que abans estava pensant, no?, per exemple, en el Fèlix, que és el meu fill Jolo, que quan van començar la representació fa 28 anys no havien ni nascut, no? I és una cosa que crida l'atenció i que uneix més, no? Són fruit d'aquesta passió, no?, d'aquest motiu tan emblemàtic, no?, de la continuïtat, no?, dels passos. Jo tinc la sort, sí, durant 28 anys de representar Fructuós, no?, per mi, és, pensava aquest matí, és la meitat de la meva vida, no? Practicant la meitat de la meva vida ha estat acompanyat per aquest signe, no? L'Andreu va tenir la gran culpa, no?, d'enamorar-nos a tots del projecte de Fructuós. La idea va ser completament viscuda, materialitzada dintre del seu interior i transmesa i contagiada i contaminada positivament per tots, no? I des d'aquell moment, recordava, l'Andreu parlava de l'any 87, però jo me'n recordo un dia de la Mona, escriure en la sorra de la platja Fructuós. I ja es posava una data. Això era l'any 1985. És a dir, que ell parlava del 87, però en el 85 ja germinava la idea de que això es podia materialitzar. Semblava un somni. Era, molts de nosaltres no havien sentit mai parlar de Fructuós, ni d'algun ideologi. Els més veterans de la millor de l'Església, sí, però nosaltres no havia contagiat. Avui en dia parles de Fructuós i la gent sent i ha vist o ha participat d'alguna de les celebracions que hem fet. Perquè en motiu és una gran celebració de fe, és una pregària viva, no? Nosaltres convidem a tota la gent, a les esglésies, a totes les parròquies, a tota la gent cristiana, de ens unim en una mateixa fe i compartim les nostres arrels, que estan en Jesucrist però també estan en Fructuós, com no successor d'ell. Nosaltres, per nosaltres, el fet de fer Fructuós és un signe viu i participatiu. Per mi, particularment, al llarg de la meva vida m'ha anat transformant i sempre m'ha interpel·lat, no?, com a persona, i m'ha acompanyat en el camí de la meva fe.
Quin és el moment que viu amb major intensitat?
Pues possiblement un dels moments, alguns podien pensar que és el moment del martiri, però per mi no és. Per mi és el moment de la celebració eucarística, no? El fet d'acomiadar-te de la comunitat cristiana que tant t'ha acompanyat, que hem fet junts un projecte per la Tàrraco del segle III, no? I veure que aquelles mirades, aquelles persones es desprenen de tu i que realment ja no estarem més. Si estem, diem, despedint, no? Igual commemora una miqueta el que seria l'Eucaristia, no? El moment de Jesús que s'està despedint dels seus deixebles. En aquell moment nosaltres estem despedint-nos de la comunitat i donem un pas de valentia, no? En dolor, en resignació, però de molta valentia vers el que sabem que ens passarà, no? No, és un pas complicat, però sobretot és un pas, jo diria, molt emblemàtic i sobretot molt emotiu per la comunitat i per els màrtirs.
Comentava ara que gràcies potser també en part a aquesta representació s'ha donat a conèixer també aquesta història, no?, aquest martiri. Què creuen que porta a l'Església de Tarragona, a la cultura en general?
Sí, jo crec que sí. És a dir, hi ha un abans i un després. Sense vanitats i trivialitzacions, sabem perfectament que el patrimoni de Fructuós era un patrimoni que havia quedat relegat als cercles més aviat intel·lectuals o, podríem dir, doncs, clericals de la societat i de l'Església. Per tant, era una història poc coneguda i en el camí d'aquests 28 anys a mi em dóna la impressió que s'ha fet una gran tasca de pedagogia, que aporta, d'una banda, a la societat civil un fet molt important, una finestra oberta a la romanitat de Tarragona. No són tant els personatges que nosaltres coneguem la seva vida de l'època romana, per dir, pràcticament ningú. És a dir, quin tarragoní romà coneixem la seva vida? Parlar de cristianisme primitiu a la península ibèrica, inclús al món occidental, és parlar del bisbe Fructuós i els dels seus diaques auguriologi. I més enllà d'això, els valors pròpiament cristològics que ens aporta la passió Fructuós, és a dir, en el màrtir hi ha el testimoni en Jesucrist. Per tant, si nosaltres ara ens retrotraïm també, veiem que tal com es va viure una situació de persecució en el segle III, s'ha viscut durant tots els segles. Recentment, doncs, a casa nostra hi va haver la confrontació de la Guerra Civil, en la que hi van haver molts màrtirs que van donar la seva vida no per una causa política, sinó per la causa cristiana, per la convicció d'aquests màrtirs en la fe. Però ara mirem cap a l'Àfrica, per exemple, i en aquests mateixos moments que nosaltres estem retransmetent aquest programa, s'estan produint doncs, una sèrie de martiris, no? I allà estan morint moltes persones donant el seu testimoni i no deixa de ser amb exactitud que el mateix que aquí va passar en el segle III.
Doncs recordem que aquesta cita inèdita serà el diumenge 21 de gener a les 11 del matí a l'Amfiteatre de Tarragona. Convidem a tots els que ens estan escoltant i seguint per les xarxes doncs, a assistir-hi. Poden comprar l'entrada, no?, als centres del Corte Inglés.
Exacte, centres del Corte Inglés, via online o també inclús personant-se personalment als Corte Inglés de tot Espanya, és a dir, que això ho tenen fàcil.
Doncs avui a l'espai de l'entrevista ens ha acompanyat Andreu Muñoz, que és el director de l'Associació Cultural Sant Fructuós i autor també d'aquesta obra, de la Passió Fructuosi, i en Jesús Blanco, qui és qui dona vida al bisbe Fructuós en aquesta representació. Gràcies per ser aquí i que vagi molt bé l'obra.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
A reveure. Obrim la secció de notícies explicant-vos que un any més s'ha celebrat la missa en la festa de la Sagrada Família, homenatjant els matrimonis que han complert 25, 50 o 60 anys de casats.
El diumenge 31 de desembre, a la Catedral de Tarragona, es va celebrar la festa de la Sagrada Família amb una missa presidida per l'arcabisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol, en la qual es va homenatjar els matrimonis que aquest any passat han complert els 25, 50 o 60 anys de casats. En la celebració organitzada per la Delegació Diocesana de Pastoral Familiar, el senyor arcabisbe va felicitar els matrimonis homenatjats, tot desitjant-los que el seu amor i compromís duri molts anys més, i els va lliurar un diploma perquè recordin aquesta data tan significativa per a les seves vides. En l'homilia va demanar a tots els pares congregats que fessin de les seves llars un racó de Natzaret, perquè, com deia Pau VI, Natzaret és l'escola de l'Evangeli. A la llar, a més de viure l'alegria, l'esforç, les virtuts de comprendre, disculpar i perdonar, cal que sigui un veritable lloc d'afecte humà i sobrenatural, va dir.
L'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós ha obert el període de matrícula per aquest segon quadrimestre del curs.
Les inscripcions es podran realitzar fins al dia 8 de febrer a través del web insaf.cat. o bé presencialment a la secretaria de l'Institut els dimarts i dijous de les 11 a la 1 del migdia i de dilluns a dijous de les 5 de la tarda a les 8 de la tarda. L'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós, situat a l'edifici del seminari al carrer de Sant Pau número 4 de Tarragona, ofereix per aquest segon quadrimestre diverses assignatures com el Concili Vaticà II, Arqueologia Cristiana Hispànica, Cristianisme Antic a Tàrraco, Història de la Filosofia I o Introducció a l'Antic Testament. La proposta d'assignatures i horaris es pot trobar al web insaf.cat.
I un any més, del 18 al 25 de gener, se celebrarà la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians. A Tarragona, el divendres dia 19 a la tarda, hi haurà la pregària ecumènica.
L'objectiu de la Setmana de Pregària és, sens dubte, el do de la unitat entre les confessions cristianes. Aquest any porta per lema un verset de l'Èxode: «La vostra dreta, Senyor, és forta i gloriosa». A Tarragona, l'acte ecumènic comptarà amb la presència de l'arcabisbe i de representants de les diferents confessions cristianes a l'arxidiòcesi, es farà a l'església de Sant Antoni de Pàdua a les 8 de la tarda.
Fem ara un cop d'ull als actes d'agenda que hi ha per aquesta propera setmana amb la Montse Sabater.
Pel dimecres 17 de gener hi haurà la conferència que porta per títol Opció pels pobres, d'Òscar Romero, a càrrec del cardenal Gregorio Rosa Chávez, col·laborador de Monsenyor Romero al Salvador. Tindrà lloc al Centre Tarraconense el Seminari a les 7 de la tarda i organitza el Comitè de Solidaritat Òscar Romero de Tarragona i Reus. Pel dissabte 20 de gener hi haurà la formació Edge Life Teen, a càrrec de Jordi Massagú, responsable de Life Teen Spain. La formació s'adreça als equips que ja estan aplicant el mètode, de les 10 del matí a la 1 del migdia, a la Casa dels Concilis de Tarragona, al carrer de les Coques, UC, i organitza la Delegació Diocesana de Joventut. Pel dissabte 20 de gener hi haurà el 150è aniversari de les missioneres claretianes a Reus. Amb motiu d'aquesta celebració s'han organitzat diversos actes. A 11:15 del matí, la xerrada amb les missioneres claretianes a Reus 1867-2017, un recorregut històric, a càrrec de la senyora Carmen Bernal, a l'Arxiu Municipal de Reus, al carrer de Sant Antoni i Maria Claret, número 3. I a les 11:45 la visita al Museu de Maria Antònia a París, acompanyats per la germana Yolanta Kafka, superiora general de la congregació, al carrer Maria Antònia a París, número 8. A continuació, la xerrada sobre el tema Missioneres Claretianes, camins d'humanització. i a les 6 de la tarda, l'Eucaristia d'Acció de Gràcies, presidida pel senyor arquebisbe Monsenyor Jaume Pujol, al Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia de Reus. Cal confirmar l'assistència al correu claretianesreus@gmail.com o trucant al telèfon 977 75 69 06.
Doncs amb aquesta secció arribem al final del programa d'aquesta setmana. Per escoltar de nou el programa El Campanar o bé compartir-lo o descarregar-lo, ho podeu fer a través del web esglesiadetarragona.cat. Allà trobareu tots els podcasts. Res més, tornem la propera setmana amb més programa. Gràcies per seguir-nos. Adéu-siau.